bàsquet espanyol. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Sembla que encara no es té consciència que destruir la naturalesa no perjudica tothom de la mateixa manera. Trepitjar la justícia i la pau significa afectar sobretot els més pobres, els marginats, els exclosos. En aquest context és emblemàtic el patiment de les comunitats indígenes. Sabeu de qui són aquestes paraules? Del papa León XIV, que segueix l'estela de Francisco i de Benedicto, d'una església amb preocupació ecològica i que, a més, accentua el concepte de justícia ambiental. I a la seva primera encíclica, León XIV s'enfronta als poders tecnològics, els quals recorda les seves responsabilitats. Demana desarmar la intel·ligència artificial i m'ho recorda els seus perills. Aquí, per cert, sempre us recordam que sol oblidar-se, que és el seu alt cost mediambiental. En tot cas, ja sabeu que estem a punt de rebre el papa a Espanya, un papa que va arribar discretament, però que pot donar sorpreses. Potser no ha triat el nom de lleó en va. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Anem al sumari. Començarem parlant d'un estudi sobre la hibridació de la nostra au marina més emblemàtica, el virot, la baldritja balear, una espècie catalogada en perill crític d'extinció i l'única au marina endèmica d'Espanya, endèmica de Balears, a més. Hi ha d'haver un estudi que analitza la hibridació entre el virot i la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i arriba a la conclusió de que aquesta hibridació beneficia el virot perquè li aporta diversitat genètica. Us ho explicarà l'investigador productoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona, en Guillem Izquierdo Aránega.
I després parlarem de remolins marins. Cristina Martí Solana, de l'IMEDEA, us parlarà del seguiment que vàrem poder fer a un remolí que es va fragmentar i us explicarà què vàrem aprendre d'aquest seguiment.
I aquesta setmana s'ha presentat l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que agrupa 7 entitats de Castella. El seu coordinador és en Jordi Oliva, que us explicarà quins són els seus objectius i prioritats. I de què parlarem al Periscopi a la part final del programa, ja, Dani?
Parlarem de la salut dels rius a Espanya i a la Unió Europea per la retirada d'obstacles que afavoreixen a la fauna i a l'ecosistema, i la rebaixa també de les previsions més pessimistes sobre l'escalfament global.
Dos temes positius avui veig.
Sí.
Bé, anem a lo primer. Parlem d'hibridació i virot. La biologia clàssica definia les espècies com unitats tancades, sense creuar-se entre elles, i segur que molts ho vareu aprendre així a l'escola. I oblidau, això està superat.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb un altre baldritge, la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca. És investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup escrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem, benvingut al Nautilus Ivetres Ràdio.
Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
Fantàstic, idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells de que ve a ser tota la distribució de la Baldritja Balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de la pardela, de la baldritja mediterrània, però, per exemple, Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què... Bé, sí, perdona.
No, exactament, sí. Només volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
Clar.
Bé, perdona.
Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I, per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè al introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i a adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida, on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que ja els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació pot ser una eina molt útil en la conservació.
Bé, de fet, començau l'estudi en sa frase, sa hibridació és una arma de doble tall. Hem d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
Totalment. Això, cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden, la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar en compte amb tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot, de fet, ser beneficiosa per ambdues espècies.
Mm-hmm. De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se m'havia ensenyat que les espècies, de fet, definir les espècies, el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. Vull dir, hem avançat molt amb això,
Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
Clar. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint de més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles. Sí.
Clar. Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que únicament es donava a Menorca.
Sí.
Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol, del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
Ja.
Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que en diem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
Molt bé. I quina ha estat, llavors, la història evolutiva d'aquestes dues espècies? Que m'ho pots contar?
Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani, i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem.
Sí.
Que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica. Sí. Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
Sí.
Però, a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies. I, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
sí,
la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
Està clar. Bé, quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, les dues poblacions,
sí,
semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre-ho realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS, o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens, efectivament, són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa. Bé, aquí estem pendents de com es resolta això. Però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga de cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el virot,
sí,
i això impedeix que es puguin reproduir.
La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldritja a les Pitiuses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es confongui.
Sí.
Bé, no sé si m'ho han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè m'ho hem deixat.
Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a
Fantàstic.
Tot el que hem après sobre aquestes espècies.
Molt bé.
Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys.
Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a més, a Balears, per naltros, és un símbol, és virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
IB3 Ràdio és coneixement.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
L'estudi de la fragmentació d'un remolí oceànic ha permès a l'IMEDEA conèixer millor com es distribueix l'energia a la mà. Ja sabeu que corrents i remolins tenen molt a veure en la distribució de calor i nutrients als oceans i per això és molt interessant saber com funcionen. Bé, i d'ara l'investigadora predoctoral que ha liderat aquesta anàlisi d'aquest remolí, ens explicarà els detalls i les conclusions. Cristina Martí Solana, molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
Hola, moltes gràcies.
Bé, situem-nos primer. On es va trobar aquest remolí que es va fragmentar? Com era? Quin tamany tenia? Parla-nos d'ell.
Bé, idò, el remolí se va estar en el mar Balear, a damunt Mallorca, diguem, i feia uns 20-25 quilòmetres de diàmetre, més o menys.
I què vol dir que un remolí es fragmenta i què va passar quan es va fragmentar?
Clar, l'oceà està en constant moviment i encara que nosaltres no ho vegem a simple vista, hi ha unes estructures que se van fent i desfent, podríem dir,
sí.
I justament durant aquesta campanya que se va fer en el 2022 se va poder monitoritzar o mostrejar la fragmentació d'una d'aquestes estructures, que era un remolí, i degut a diferents processos, com pot ser... El propi moviment intern de la mà, inclús també l'energia que arribava del vent, va fer que aquest remolí se fragmentés en dos més petits.
I cap on es varen moure? Vau poder fer aquest seguiment? De cap on anaven?
Sí, un setmana cap al nord-est,
sí.
I l'altre cap a la direcció oposada, cap al sud-oest d'aquest remolí.
Bé, com heu pogut fer un seguiment d'aquest procés?
Pues va ser una campanya oceanogràfica intensiva que va participar moltíssima gent i bé, se van embarcar una setmana i mitja, més o menys, a un vaixell i tenien diferents aparells de mesura.
Sí.
I varen simplement rodejar aquest remolí durant una setmana sencera agafant mesures i per això hem pogut veure en el final d'aquesta evolució, i a part també tenim les dades de satèl·lit, on hem pogut exactament veure quina era la localització del vaixell, a quin punt de remolí estava, i per això hem pogut saber com ha estat aquesta fragmentació.
És a dir, tu has agafat informació i dades d'aquella campanya de satèl·lit, i així has pogut arribar, bé, a quines conclusions has pogut arribar? Quan has pogut estudiar aquest remolí?
Primer de tot, hem pogut veure que les dades de satèl·lit no són suficients per veure aquest tipus de fenòmens, perquè la resolució no basta. i hem vist com la fragmentació d'aquest remol i el que fa és enviar l'energia cap a les profunditats de l'oceà, diríem, i genera una sèrie de processos intents com puguin ser ones internes, s'anomenen, i el que fa és que l'energia se concentri a estructures més petites.
És a dir, heu pogut fer un seguiment no només a superfície, sinó també fundària.
Exacte, degut a les mesures que teníem d'aquesta campanya que van prendre amb el vaixell.
Clar, perquè les dades de satèl·lit supos que són més superficials, clar.
Sí, només ens donen informació a la part més superficial.
I quina importància i quines característiques especials tenen corrents i remolins a una mar com la Mediterrània?
Te diria que... Bé, normalment se xerra del Mediterrani com un laboratori natural, sí, perquè les estructures que poden veure normalment a les altres restes de l'oceà solen passar a escales molt més grans, per tant el mostreig és molt més complicat perquè necessiten molt més medis. I aquí tenim com les condicions ideals perquè se puguin mostrejar aquest tipus d'estructures. Que sí, diria que l'energia del mar Mediterrani està concentrada en estructures d'uns 50 o uns 30 quilòmetres, més o menys.
I què hem d'aprendre estudiant aquests remolins? Que m'ho falta per saber d'ells?
Pues, aquest tipus d'estudis el que fa és ajudar a entendre com funciona l'oceà. Hi ha una part de modelització oceànica que ens ajuda a predir tant els corrents com el clima, com el temps meteorològic,
sí,
que no se coneix. La petita escala de com funciona aquesta física és bastant desconeguda i justament estudiar aquests petits processos que a simple vista no se veuen fa que tinguem molta més informació a l'hora de poder predir aquest tipus de fenòmens.
Sí, perquè bé, jo ho he comentat així per damunt a l'entrada, quan he començat l'entrevista, dient que aquests corrents i els remolins tenen molt a veure amb la distribució de calor i nutrients dels oceans, per això són molt importants, no?
Efectivament. O sigui, són reguladors d'aquest tipus de paràmetres i, a més, que creen com uns corrents verticals.
Sí.
I veus com aigua de l'interior de l'oceà passa a la superfície i viceversa.
Bé, un dels factors que expliquen aquesta dinàmica de corrents i remolins és la densitat de l'aigua, és a dir, per tant, la temperatura. L'escalfament global pot canviar com es distribueixen energia i nutrients a la Mediterrània?
Diria que sí. De fet, els estudis apunten en això, però és molt complicat de veure a nivell, diguem, de tot el Mediterrani, sinó que és veritat que si tinguéssim dades de tan petita escala durant molt d'anys sí que podríem treure una conclusió, però com que aquest tipus de mostrejos són bastant novedosos, no podem dir si està canviant o no.
Però suposo que per científics que estudiau aquests temes és una pregunta fonamental, saber com impactarà el canvi climàtic, l'escalfament global, en concret en aquests corrents i remolins, no?
Sí, de fet, això, l'augment de temperatura sí que fa que hi hagi més energia dins l'oceà i que els corrents estiguin accelerant, i això té unes conseqüències que encara no sabem realment, però segur que impacta en aquestes petites escales que estem observant ara.
De fet, en Ananda Pasqual, companya teu a l'IMEDEA, han parlat d'aquest acceleraments dels remolins, un tema molt interessant. I bé, estan parlant d'un estudi publicat a la revista Geophysical Research Letters i que s'ha pogut fer en el marc del projecte internacional Calypso. Us podries, no sé, comentar un poc què és Calypso, el marc aquest en el que s'ha pogut seguir aquest remolí?
Sí, Calypso va ser un projecte, ara ja acabat, però sí, que va durar 3 o 4 anys, i és un projecte on han participat diferents universitats d'arreu del món. Per exemple, aquí hem participat CIMEDEA, però també a SOFIP, i dels Estats Units. En concret, jo he fet feina amb gent de Woods Hole, que és Institució Oceanogràfica i de la Universitat de San Diego.
Perfecte, perfecte. Idò, bé, ho deixem aquí. Cristina Martí Solana, investigadora predoctoral a l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus i parlar-nos d'aquesta investigació sobre la fragmentació d'un remolí oceànic i lo important que és entendre aquests fenòmens. Gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Aquesta setmana s'ha presentat un projecte que vol treballar per regenerar ecosistemes terrestres i marins de Mallorca. És una xarxa d'entitats unides, baix el nom d'Aliança Mar i Terra Mallorca. I per conèixer-la millor anem a saludar el seu coordinador perquè ens expliqui bé alguns detalls. Jordi Oliva, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
Bona nit, moltes gràcies.
Bé, Aliança Mar i Terra integra dues entitats marines, Save the Med i Arrels Marines, i de Terra, Fundació Vida Silvestre Mediterrània, APAEMA, SERAI, Fundació Iniciatives pel Mediterrani i PERMAMET. Sembla que predominen les associacions relacionades amb l'agricultura. Això indica que la reconversió a una agricultura ecològica i regenerativa és prioritària per l'Aliança?
Bé, és essencial, perquè tot el que fem a terra influeix a la mà. I al final... una mica és el que ens lliga, no?, l'aigua, que des de les pluges i nosaltres treballem molt amb aquesta narrativa de que tot el que passa a terra afecta la mà i des d'aquesta gota d'aigua que cau a la serra i que passa pel pla, diguem, tota la feina que podem fer més ben feta en producció en ecològic i amb tècnica regenerativa és que influència i molt amb la qualitat d'aigua que arriba a la mà.
Clar, tot està connectat.
Està connectat, exacte. No mirem... No, és una mica la proposta que es fa des de l'Aliança, que no mirem aquests dos ecosistemes per separat, sinó tots junts.
Bé, parlem un poc més dels objectius. Hi ha un punt que fa referència a la participació de la comunitat en la gestió del territori. Explica'm-ho millor. Quina idea teniu en aquest sentit?
Bé, diguem que des de les entitats, sobretot les entitats marines, han promogut molt processos participatius de governança compartida per involucrar la societat dins de la presa de decisions per ampliar àrees marines protegides, per exemple, o per diguem, aterrar temes, o sigui, millora o una correcta implementació en aquests espais marins protegits, per exemple.
Sí.
I és una mica la línia que trobem ben important per fer. O sigui, també l'Aliança el que oferim, no, és, diguem, aquesta, ser com un interlocutor únic, no, per poder desenvolupar també aquesta, una proposta de pla de regeneració a les administracions i diferents actors. Llavors, vull dir, tot sumant més unides que cada una per individual.
Clar. Bé, explica'm-vos un poc per què heu decidit crear aquesta aliança, perquè ara com ha sorgit això?
Bé, doncs, el principal tema, o sigui, d'interès era agrupar, diguem, sumar forces a les entitats, perquè, diguem, davant dels reptes ambientals els que fem fronts i socials, no? Davant d'aquesta, doncs, moments de crisi hídrica, aquests moments que ja sabem que no són, en un context no és especialment fàcil,
sí.
Les respostes tampoc ho són i també han d'anar entrelligades. Llavors, el que es busca és que, diguem, que l'impacte que generen aquestes entitats individualment es pugui multiplicar, es pugui amplificar sota una mirada de territori més ampla i com dèiem, doncs, sumant, diguem, sota un pla com amb un enfoc més integral, més ampli, no? Que no les entitats que es dediquen, per exemple, a la representació de Posidoni,
sí.
Que es puguin unir amb els de terra per millorar la qualitat d'aigua que arriba a les praderes de Posidoni, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, això és el que ens fa que l'Aliança tingui doncs aquest significat.
Clar. Bé, quins projectes ja hi ha en marxa?
Bé, estem a punt de... Perquè això és... sembla que haguem nascut ahir, no? Nosaltres des de 2022 fem feina
sí.
a les entitats des del grup motor i ja és el tercer any i tancarem el primer projecte pilot blau. Que el projecte pilot blau, per exemple, s'ha treballat des de les entitats de terra doncs, capacitant finques per transicionar a un model en ecològic i amb tècniques regeneratives al nord de Silla, de Mallorca, per justament sí. Millorar la qualitat de l'aigua d'escorrentia que arriba fins a Badia de Pollença i de Cudi, per millorar les aigües que arriben a la mà. I a vegada s'ha treballat per replantar, diguem, diferents feixos de depósit per fer un estudi de millora de tècniques de replantació d'aquestes. I això, doncs, acompanyat també amb entitats, per exemple, les dedicades a permacultura, d'implementar i promoure solucions per reaprofitament i tractament d'aigües grises. Vull dir, va tot... cada entitat des de la seva experiència o des del seu àmbit d'actuació, doncs tot lligats, diguem, dins d'aquest primer pilot que tal vegada ens ha funcionat molt bé també per aprendre a treballar unint aquests dos àmbits que sempre s'han tractat per separat.
És a dir, el projecte pilot blau ha estat també un projecte pilot per veure com funcionàveu juntes, no?
Correcte. Sí, sí, ha sigut... diguem, el primer laboratori d'intervenció, no?, a escala real que connectàvem, doncs això, des de reforestació de praderies de Posidoni fins a aquesta reducció dels contaminants que arriben de les finques. Això és, ha sigut un molt bon primer experiment perquè també ara ens trobem en un punt que estem dissenyant nous projectes transversals i estem integrant com els diferents actors de territori, que és diguem, les següents passes que ens toca fer. I doncs aquest ha sigut un molt bon exemple, no?, de connectar això, reforestació de rels marines, que és l'entitat sí, que s'ha encarregat de fer la part de reforestació a Eucanada i a Calamurta, a Formentor, i a la vegada doncs, els d'APM estaven ajudant amb aquesta transició agroecològica a les finques. Llavors, n'hem après molt perquè són... Són, diguem, processos complexos d'unir els pagesos amb pescadors, vull dir, són àmbits molt diferents que tot i estar connectats, no?, per l'aigua, no s'havia treballat abans, diguem, de forma conjunta.
Suposo que els bons resultats han fet que sigui ara que presenteu aquesta unitat d'entitats, no?
És incorrecte, i també perquè hi ha hagut tot un procés intern de definició d'un model de governança, també hem après, diguem, hem après a dissenyar, no?, diferents grups de treball que s'han anat encarregant de fer el seguiment d'aquest projecte, i també el fet que just hem acabat aquesta primavera la proposta de pla de regeneració a escala de territori és el que ens fa presentar-ho. O sigui, al final és, diguem, una proposta que ara presentem, no?, dins de alineat amb els quatre retorns de capital natural, social, econòmic i d'inspiració a la societat, i el que es pretén ara és començar a desplegar aquesta proposta amb els diferents actors de territori amb futures passes. Perquè al final nosaltres podem xerrar d'economia regenerativa, però si no... involucrem, per exemple, el sector privat, nosaltres som entitats de tercer sector, no? Si no involucrem sector privat, sector públic, hi ha canvis sistèmics que no podem afrontar.
Clar, està clar.
No, només des de les entitats.
I podria...
Llavors, per això el motiu de fer-ho públic.
Ah, molt bé. Podria en un futur ampliar-se per unir més entitats, i pot ser també entitats de Menorca, Formentera o Eivissa, o no?
Tenim a Menorca... GOP Menorca, de fet, està ja en un procés molt similar, que estem aprenent en paral·lel.
Ah, molt bé.
I ja, diguem, perquè això havia sigut en converses inicials, que quin abast, no?, de territoris es volia treballar, i al final s'ha iniciat aquí a escala d'Illa, però el model serà replicable i s'haurà de fer la mateixa feina la resta d'illes, i Gom Menorca ja està fent una molt bona feina i ja estem compartint aprenentatges i experiències que és del procés que diguem, estem liderant en paral·lel.
Molt bé, i després toca Eivissa i Formentera, que sempre pareix que queden un poc enrere amb aquests temes. Bé, Eido, anirem acabant. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir o destacar, potser.
Bé, no, convidar que tingui interès que ens visiti a les xarxes, a la web, que conegui una mica més la proposta que fem i a veure si inspirem, com bé deia, si comença a... Comença a haver-hi un moviment per Eivissa i Formentera similar que estem encantades de compartir i de crear projectes conjunts.
Ah, molt bé, fantàstic. I de Jordi Oliva, coordinador de l'Aliança Mar i Terra Mallorca, estirem pendents de la vostra feina, de com evoluciona, si arribes a les altres illes, que és molt important, i ja tornarem a parlar de projectes concrets. Mil gràcies i sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Començàvem ara el Periscopi i avui parlant de renaturalitzar rius. N'han parlat quan analitzaven la pèssima situació de les anguiles, en greu perill d'extinció, i fa poc també se n'ha parlat per la gran escassetat de salmons al Cantàbric. La recuperació de rius és necessària, no només per anguiles i salmons.
De fet, segons dades de la Comissió Europea, el 42% dels peixos d'aigua dolça d'Europa està classificat en risc d'extinció, i el perill no només afecta els peixos, sinó també a tot l'ecosistema que depèn dels cursos fluvials, fins i tot la dispersió de sediments, que es veu frenada per aquest fenomen d'anar posant barreres darrere barrera. I avui tenim una dada optimista. L'any 2025 s'ha eliminat més de 100 barreres artificials als rius espanyols, un 10% més que l'any anterior. Per comunitats, destaquen Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Euskadi i Catalunya, a més d'altres zones com són els Pirineus.
Bé, en el marc d'un programa europeu s'està impulsant la retirada o modificació dels obstacles fluvials, preses, assuts, col·lectors i altres infraestructures. Això és molt important.
Sí,
Europa, que ho faci Europa.
Exacte, i Europa en conjunt es van eliminar 603 d'aquestes barreres l'any passat. Suècia, Finlàndia i Espanya, em dic que lideren aquesta estadística, són els països que més n'han retirat. La llista arriba fins a 21 països, dos menys que l'any 24, però van reconnectar 3.740 quilòmetres de rius pels 2.900 de l'any anterior. O sigui, es van apuntar menys països van fer la tasca, però van assolir pràcticament uns 800 quilòmetres més de recuperació de cursos fluvials. En 6 anys hem de dir que Europa s'ha passat de 100 retirades de barreres cada any a 600 enguany, el passat exercici, volem dir, sí. El 2025. L'acumulat des de 2020 és de gairebé 2.300 barreres eliminades a tot el continent, però encara queden 1,2 milions, un treball immens. Moltes estan obsoletes, estan en desús, però continuen bloquejant els rius. I el Reglament de Restauració de la Natura de la Unió Europea, que va entrar en vigor l'any 2024, inclou l'objectiu de recuperar almenys 25.000 quilòmetres de rius abans de 2030. És a dir, que tot just estem al 10% d'aquest objectiu.
Bé, pareix que hem parlat de xifres molt altes, però encara ens queda molt desbloquejar rius. Aquest és un concepte que és molt important ara mateix. I de desbloquejar rius passarem a parlar de l'escalfament global i que tenim una bona notícia, que no està molt clar si serà una bona notícia, però que en principi ens dona esperances, no? Bé, ja veurem. Els experts en el clima han actualitzat les seves previsions i descartam l'escenari més extrem.
Sí, ara creuen que no s'arribarà a l'extrem, el més pessimista, d'una pujada mitjana de les temperatures de 4,5 graus a final de segle. Aquesta xifra seria sinònim d'una devastació total pel planeta, però ara sembla que el desplegament de les renovables podria allunyar aquesta situació.
El factor que du cap a la rectificació del desplegament, com dius, massiu de les energies renovables, que cada any li guanyen més terreny als combustibles fòssils i que han de recordar que aquí a Espanya, més, es paga molt menys la llum gràcies a renovables. Exacte. Això sempre ha de destacar-ho, perquè la gent, si li parles en termes de sous, pareix que ho entén tot millor, no?
Sí, entra millor, sí. De fet, aquesta és una bona notícia, com deies, però tampoc és un senyal de victòria, perquè, clar, continuen sense complir els objectius per frenar l'escalfament.
Està clar.
Però sí que si hi ha una tendència a allunyar-se dels escenaris més extrems i més dramàtics, doncs sempre és una tendència benvinguda, no? Tradicionalment, els experts climàtics han considerat diversos escenaris per la temperatura global a la que s'arribaria previsiblement al 2100, i ho fan en funció de quines continuen sent les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest supòsit, el més extrem, situava l'increment de temperatura global en aquests 4,5 graus, bastant més del doble dels 2 graus previstos a l'Acord de París, i que suposaria efectes directament catastròfics per la humanitat i pel planeta.
Bé, i quin és el nou sostre màxim d'escalfament?
L'han reduït en un grau, ara el situa en 3,5. Amb en tot, una pujada de 3,5 graus per damunt dels nivells preindustrials és encara una animalada.
Està clar.
Encara continua sent un augment totalment que el planeta no pot assumir, seguint molt lluny dels objectius mínims desitjables.
I quin seria l'escenari més optimista?
El més optimista, segons aquest informe, si es mantenen les actuals polítiques climàtiques, serà inevitable un augment de temperatures d'uns 2,5 graus per a final de segle. Encara seria per sobre del que preveu l'Acord de París. En el cas de que s'assolirin 0 emissions netes al 2050, llavors sí que es podria abastar la fita dels 2 graus per al 2100.
Llavors han de mantenir l'aposta per ser renovables, entre moltes altres accions, vull dir, no només renovables, està clar.
Exacte, absolutament. Amb tot, hem de dir que les renovables tampoc són un camí de roses. La seva recent explosió, molt positiva, es deu als preus baixos que ha mantingut fins ara, però aquest informe alerta que la caiguda dels seus costos podria tenir un efecte rebot i començar a encarir-se, i és que els minerals necessaris per a fabricar els panells solars, les turbines eòliques i les bateries de cotxes elèctrics són cada vegada més escassos, o bé la seva distribució és cada vegada més complicada, més complexa, per conflictes de caràcter polític o comercial. I així, si pugen els preus de producció de les energies renovables, potser hi haurà països que faran marxa enrere.
Està clar que això de la busca dels materials, la recerca dels materials, és un dels impediments més grossos que tenim ara mateix, perquè a més també els buscam a llocs on, bé, on no podem destruir més, ja.
Sí, sí, i a més són objecte de la codícia política de molts de països i potències.
La codícia política, la codícia humana,
sí.
En definitiva. I tampoc podem caure en el parany de creure que any rere any anirà caient l'escalfament global per si sol, que ja no cal fer res més, com deim, clar.
Ni molt menys, l'escalfament global exigirà un esforç i una lluita constant durant molt de temps, i caldrà que les apostes per renovables i altres, i sobretot la reducció d'emissions que causen efectes hivernacles es mantinguin i s'incrementin. És com el tema dels rius, hem d'incrementar els esforços.
Totalment. I quina és la font d'aquest estudi? Que això és important a vegades, bé, sempre...
Sí, aquest informe, aquesta previsió ha estat anunciada en un informe per l'escenario Model Intercomparison Project, que és tingut en compte pel panell intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de l'ONU, i a l'hora d'emetre els seus informes, doncs parteix d'aquests informes preliminars.
I com han corregit les previsions?
Els escenaris d'emissions baixes, mitjanes i altes usats pels científics climàtics van ser implantats a mitjans de la dècada del 2010. Ho saben dades reals d'emissions existents en aquell moment. Però és que ara, clar, els nous models usen ja dades que arriben fins al 2023 i, per tant, són més acurats en la realitat que s'ha donat fins ara mateix, pràcticament. I per això ofereixen una imatge més fidel d'aquesta situació quant a les emissions i l'evolució que pot esperar-se de les temperatures.
Bé, ens queden encara 3 o 4 minuts, diria jo, i encara podem parlar d'ornitologia. Tenim notícies que no són tan bones com el que hem dit fins ara, no?
No, perquè el GOB Menorca ha fet una publicació aquests dies, ha recordat a les xarxes que està prohibit destruir nius d'oranelles. Allí en diuen vinjolites, que és un nom ben curiós i ben polit.
Ben curiós, sí.
Han fet aquesta publicació, han posat alguna denúncia també, i hem de recordar que està prohibit destruir en general els nius, especialment d'espècies protegides, com és el cas. Ara és l'època de cria, ho estem veient, per exemple, a més, davant de les portes d'IV3, que tenim un niuet, que em sembla que és nou, perquè altres
aquí
anys...
Aquí a IV3, a Sant Rafal, a Eivissa, que estan a Eivissa, tenim enfront de ses estudis un niu de...
D'oranelles, sí. I cada tarda els veus allí amunt i avall, anar buscant i portant insectes i moscards per les criatures. Doncs hem de pensar que aquests ocells han travessat el desert del Sàhara i el mar Mediterrani i han vingut a criar a les nostres illes, és a dir, que arriben ben esgotades, i si cada any els retirem els nius, moltes ja no els hi queden energies per fer un de nou. Clar. Per això no es poden retirar.
És molt important, a més, perquè es mengen els moscards.
Exacte,
és important dir-ho, no?
Jo tinc una anècdota d'una persona que va retirar un niu i al cap de poc jo vaig dir que això no es podia fer, que de fet era un delicte mediambiental. I després, al cap d'un temps, em va comentar: a casa tenim molts de moscards ara. I dic, és que no m'estranya.
Vas donar una lliçó
el principal depredador de moscards. Si no vols tenir moscards, pots tenir un niuet d'oranelles, com a mínim no el retiris si el tens.
Ha que dir que la fotografia que penjava el GOB Menorca a les seves xarxes era bastant trista, perquè penjava una foto que es veia una oronella a terra observant el seu niu destruït. Clar, i l'aprofitaven per parlar d'això, no per recordar que no només no hi ha que fer-ho per molts de motius, sinó que a més és que està prohibit. Està prohibit, és un delicte mediambiental, i ells han denunciat diversos casos ja.
Sí, sí. La principal molèstia normalment és que, clar, en els nius les cries fan les seves necessitats i poden embrutar això, però sempre es pot resoldre d'una manera o altra.
Bé, fent net.
Exacte. I posant alguna barrera, no? I canviar la barrera, etcètera. Parlàvem d'aquí de la delegació de IV3, però hi ha un restaurant aquí al costat també que tenen un niuet d'oranelles, el tenen cada any, també les he vist allí en guany, i les tenen... que tenen el niu a la porta del restaurant.
També els has anat a donar una lliçó mediambiental, explicar-los.
No calgut, ho van comentar un dia i les tenen molt ben cuidades.
Ah, molt bé, així m'agrada. Bé, i doncs parlarem més d'oronelles i de falciós, perquè a més el GOB Menorca també, bé, i la SOM Menorca, duien a terme aquestes campanyes per recordar la gent que si en troben alguna cria en perill, que la poden rescatar. Bé, ja en parlarem més d'això, perquè mos quedem sense temps. Aquí ho deixam avui. Gràcies, Dani. I avui mos acomiadam amb un tema d'Amaral que es diu Pàjaros. Nosaltres tornem en 7 dies, amb Pablo Morgans i Sala de Màquines, i en Dani Manau i jo al Pont de Comandament. I us recordo que tots els programes queden penjats a IB3 a la carta. Bon cap de setmana i cuidau el planeta.
Mirlos y águilas reales, palomas, pinzones, ruiseñores, gavilanes, jilgueros y herrerillos, halcones peregrinos. pájaros que traen mensajes, aunque nadie quiera oírlos. Dicen que la vida es difícil de entender, unas veces es cruel y otras llena de belleza. Nadie sabe a ciencia cierta cómo es la naturaleza, pero todo tiene un ciclo y ahora mismo estamos vivos. Estamos aquí. Sobre la faz de la tierra se conecta con nosotros en un equilibrio milagroso y lleno de sentido. Dentro de este mecanismo, el reloj del universo y su movimiento eterno. Estamos aquí.
Detrás Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El govern ha fet seu el pronòstic